Xavi Pardo.
Bon dia, és la una. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo s'acusen mútuament de saltar-se la Constitució. Ho han fet en l'acte de celebració dels 45 anys de la Carta Magna. En marxa aquesta hora al Congrés, Sánchez reclama al PP que desbloquegi la renovació del Consell General del Poder Judicial i Feijóo acusa el president espanyol de provocar la major crisi constitucional de la democràcia amb la llei d'amnistia. Des del Congrés, Roger Perciba.
Sí, Pedro Sánchez demana al Partit Popular i a Feijóo que deixi de donar lliçons de constitucionalitat i reitera la petició al Partit Popular de desbloquejar la renovació del Consell General del Poder Judicial per complir la Constitució.
Tiendo la mano al jefe de la oposición, al principal partido de la oposición, porque creo que si lo hacemos, si hacemos esa renovación, si cumplimos con el mandato constitucional, estaremos haciendo política de Estado, estaremos haciendo alta política y sobre todo estaremos sirviendo a nuestros ciudadanos.
I el líder de l'oposició, Núñez Feijóo, acusa Sánchez de venir avui aquí al Congrés a defensar la Constitució i d'aquí a pocs dies presentar també aquí en aquesta mateixa casa un projecte de llei d'amnistia per incomplir-la.
Hoy no se puede venir a celebrar la Constitución y dentro de seis días en el mismo lugar presentar como el primer proyecto de ley de esta legislatura una enmienda a la totalidad de la Constitución española del 78.
I la presidenta del Congrés, Francina Armengol, fa una crida a reformar de forma urgent l'article 49 de la Constitució, diu, per eliminar la paraula disminuïts i substituir-la, que substituï aquesta paraula que considera ofensiva i discriminatòria per persones amb discapacitat.
Però més enllà de l'amnistia i de la renovació de la cúpula judicial, la polèmica del dia i el que està marcant més aquesta celebració de la Constitució és el trencament entre Podem i Sumar. Ione Belarra defensa el divorci, diu que ha estat una decisió difícil però imprescindible per tenir veu pròpia i continuar sent útils en política. Yolanda Díaz, en canvi, els acusa de generar desafecció. La líder de Sumar demana als diputats de Podem que no s'equivoquin d'adversari, que quan toqui votar al Congrés no facin el joc a la dreta per interessos partidistes.
Podemos ha pasado página, deja atrás un momento extraordinariamente difícil para nuestra organización y ahora, con fuerzas renovadas, nos ponemos a cumplir con el mandato de la ciudadanía.
Pedimos altura de miras, porque estamos seguras que cuando defendamos la vida de la gente con las políticas que vamos a defender, no se va a confundir de adversario nadie en el hemiciclo de nuestro país.
Tot plegat després que els cinc diputats de Podem hagin decidit abandonar Sumar i incorporar-se al grup mixt. I el president de Castella i Lleó carrega contra la Generalitat, l'acusa de racista per la justificació que donava als mals resultats de l'informe PISA. Les proves situen Catalunya a la cua de tot l'Estat en totes les matèries, matemàtiques, ciències i lectura. Educació ho atribueix a una sobrerepresentació de l'alumnat immigrant. Alfonso Fernández Mañueco creu que és una excusa, una mala excusa, i que més frega la xenofòbia.
Me parece un argumento que roza el racismo y la xenofobia. Y yo lo que puedo decir es que nosotros mimamos y cuidamos a todos los estudiantes. También los estudiantes de otras nacionalidades han sacado los mejores resultados en Castilla y León. Por tanto, el origen, la procedencia de quienes van a estudiar a los centros educativos no es una excusa ni una justificación.
El president de Castella i Lleó ho deia també des de Madrid just abans d'entrar al Congrés pels actes de la Constitució. I a aquesta hora també estem pendents de les carreteres per l'operació sortida del pont de la Puríssima. De moment han marxat de l'àrea metropolitana de Barcelona més de 350.000 vehicles i Trànsit calcula que encara en sortiran 100.000 més abans de les 3 de la tarda. La P7 continua sent la via que acumula més retencions. Més detalls des del RAC, Bernat Pareja.
Segueixen les complicacions en alguns punts de la P7. Ara mateix el més conflictiu el tenim a la frontera, on hi ha aturades des del Pertús fins Figueres per entrar a França. També marxa lenta intermitent entre Santa Perpètua de Mogoda i Hostalric en sentit Girona. A la C-17, tres trams densos. El primer entre Granollers i la Garriga, el segon entre Tona i Malla i un tercer en el pas de la via per Ripoll, tots tres en sentit Pirineus. A la C-16 pugen a 5 els quilòmetres de congestió entre Berga i Sant Corneli en sentit nord. A la Nacional 2, 2 quilòmetres de congestió entre Tordera i Vidrera sentit nord també. Pel que fa als accessos a Barcelona i les seves rondes, fluïdesa en totes les vies en ambdós sentits de la marxa. És tot des del RAC.
<totipos> I els esports amb l'Albert Pedrol.
Ronald Araujo té una petita fractura al pòmul, però estarà disponible pel partit que el Barça jugarà diumenge contra el Girona a Montjuïc. L'uruguaià es va fer un cop fort davant l'Atlètic de Madrid, però no té res greu. Demà s'entrenarà amb normalitat i els metges decidiran si cal que porti mascareta o si directament pot jugar sense. Més coses. A aquesta hora tenim en marxa 5 nous partits de la segona ronda de la Copa del Rei, amb sorpresa provisional. Al descans, l'Almeria de primera divisió perd 1-0 al camp del Barbastre, de 3 categories més avall. També està en joc un Yecla Rayo Vallecano, que de moment està empatat a 0 a l'inici de la segona meitat. I a les 4, el Terrassa, equip de segona federació, rebrà l'Alavés de primera. Podreu seguir el partit en directe a RAC1. Ahir ja va fer els deures l'Espanyol, que va guanyar 3-1 al Valladolid amb doblet de Jofre Carreras i un gol de Javi Puado. A aquesta hora tenim en joc un Barça-Lleida de l'onzena jornada de la Lliga d'Hockey Patins. Els blaugranes dominen per 2-0 quan queden 5 minuts per la final de la primera meitat. I a la Champions de Waterpolo, el Club Natació Sabadell està perdent 4-6 contra el Belgrat a l'inici del tercer quart. Els vallesans només necessiten un punt per classificar-se pels quarts de final. I més coses. Avui el Joventut i el Barça de bàsquet juguen competició europea. La penya comença la segona volta de l'Eurocup a la pista del Besiktas a les 6 de la tarda, mentre que a 2:15 en directe a RAC+1 el Barça juga a la pista de la Virtus de Bolonya.
I el temps: avui es mantindrà la calma amb sol i núvols prims, amb temperatures semblants a les d'ahir. Demà els núvols aniran a més a mesura que avanci el dia i al vespre arribaran ruixats per ponent que s'estendran cap a la resta. Divendres al matí tocarà obrir el paraigua a moltes comarques, bufaran fort el mestral i la tramuntana i el cap de setmana estarà mig ennuvolat i diumenge pujarà la temperatura. Res més, ens actualitzem a partir de les 2 al RAC1 migdia i també al portal de notícies RAC1.cat.
Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
Home, i amb en Marc Espejo i l'Ernest Ferrer al control tècnic, a la realització d'aquest programa, que així sona de bé. També tenim el Joel Fortuny. Què tal estàs?
Molt bé.
Segur?
Sí.
Va sortir ahir?
Ahir no.
Joel?
No, ahir no.
Joel.
Que no, que t'ho dic en sèrio, que ahir no vaig sortir.
Quan sortiré? Quan vas a Xocotxurros?
Diumenge.
Diumenge vinent?
Sí.
És el dia que ve Soraya?
No sé, va anar-hi la setmana passada, vaig veure.
Perquè veig els cartells al meu barri que Soraya en Xocotxurros.
No, va anar la setmana passada, crec.
Ah, la setmana passada.
Aquesta és Drag Queens i no sé què.
La que acabet toca Drag Queens, sí. La que vas tu, no? Bueno, escolta una cosa, i després una cosa diu Contraxurros. Què és això?
Sí, Antixurros.
Antixurros, què és?
El que fan a sota, o sigui, la sala 2.
Al mateix dia?
La sala 1 i la sala 2.
I tu vas a la sala 1?
Jo vaig a la sala 1.
A Xocotxurros. Sí. I Antixurros què és?
Antixurros és música techno.
I tu no vas a la techno?
No.
Per què?
Perquè no m'agrada.
Esther, què collons fas amb el mòbil?
Tu. Estic mirant si és el pont, com se diu aquest pont.
A veure, com es diu?
Pont de la Puríssima. Estem al pont de la Puríssima.
Estem al pont de la Puríssima, no sabria on som.
És que volia mirar-ho bé, que
per
no...
Per favor, vale.
Avui pont és de la Puríssima, el dia de la Constitució.
I l'altre és la Puríssima. I entremig és Jauja.
O sigui, el dia...
I demà serà Jauja. I demà serà Jauja. Bueno, escolti, avui farem... Estic molt atents perquè hem fet un refregit, hem preparat un refregit superconstitucional. Mm-hmm. Primer de tot vindrà l'Oriol Mitjà, que recuperarem la seva secció parlant de les infeccions de transmissió sexual,
que
és probable, en augment és possible que ara tu t'estigui picant alguna cosa i sigui una cosa de transmissió sexual, la qual cosa, la bona notícia és que estan en augment, perquè vull dir que la gent estem jiji cagada tota l'estona, però
s'ha de prevenir,
s'ha de prevenir
sempre.
S'ha de prevenir sempre, si va de Xocotxurras, encara més,
sobretot.
De fet, la Neus Càceres ens parlarà d'allò de l'ASMR o microorgasmes cerebrals.
Sí.
Mira, tot lliga, tot lliga.
Els sons
que ens posen. Ho finíssim tot. Per baixar una mica, diguéssim, per resituar-nos, perquè no tot serà Jauja, també parlarem de la prevenció del suïcidi, saps? Primer, o sigui, saps que dir-te o no, ens queda un programa doncs molt equilibrat.
Molt equilibrat.
El pont de la Puríssima es diu, Estem?
Pont de la Puríssima, Estem.
Ai, que bé, mira.
A l'inici del pont de la Puríssima.
Què et posaràs per anar a Xocotxurros? Una malla?
No, no, aniré normal.
Normal, tu?
Sí.
Jo aniré normal, li veig que s'ha de ser. Senyores i senyors, amb tots vostès, les enfermedades de transmissió sexual estan que lo... Vamos. A per tot arreu. I és una preocupació que tenim a nivell mundial. Amb tots vostès, clar que sí, Oriol Mitjà. Jo crec que és la pitjor presentació per parlar d'un tema tan seriós com aquest que es podia fer. Perquè he fet com si... Amb tots vostès, amb formatats sexuals per tothom! Home, per favor, no m'aparirà, no, Oriol? Tu, bé, doctor?
És un
doctor.
Tema molt delicat,
sí,
perquè...
Molt delicat.
A veure, el que està clar és que el sexe agrada a tothom, no? I les ITS reflexen el que és el que ens agrada, el comportament humà, i a l'ésser humà li agrada el sexe i el sexe és natural. I per tant, Hi ha molt de tabú cultural i moltes persones d'una altra generació que ho tenen com una qüestió privada i que no s'ha de parlar ningú, però el que intentem precisament és deixar de banda els judicis morals, comprendre que són coses naturals i parlar-les amb naturalitat. Per què? Perquè aquesta promoció de la conducta sexual i l'educació en conducta sexual és el que afavoreix la reducció dels ITS.
Clar, per tant, molt malament lo dels ITS, però la bona notícia, si és que n'hi hagués alguna, és que estem follant cada cop més, podria ser, a tot
sí,
i plen.
Sí, jo crec que sí.
Però esclar, hem de fer-ho d'una manera per no tenir ETS.
Exacte.
Es diu ETS, no? Perquè jo tinc un llibre de la infecció.
ITS és infecció de transmissió sexual.
M'agrada
ITS,
més
ITS,
no?
En castellà.
En ja tenia la ITV, les ETTs, ja... Val, llavors, Oriol, per on vols començar?
Per on tu vulguis. O sigui, comencem perquè pel què, qui i on, no?
Sí, el què, qui, on, això et volia preguntar jo. Endavant. Quines són les ITS exactament més freqüents?
Són infeccions que s'esmeten durant el sexe, i aleshores les més freqüents en dos grups són les uretritis, una inflamació de la uretra que fa una secreció, ja sigui a la zona vaginal, uretral, en l'home, i després les úlceres de tot el que seria el penis, la zona de la mucosa anal o la oral, no? I aleshores aquestes infeccions han existit des de sempre, des de que existeix l'ésser humà, pràcticament, però ara havien disminuït, fins a l'any 2000 havien anat de baixada gràcies a una sèrie de campanyes de promoció, i han tornat a repuntar els últims 15 anys, s'han multiplicat per 10.
Uau.
És molt, no, això?
És molt.
És molt.
És molt.
Hi ha una clara preocupació per aquest assumpte, oi? A nivell de sanitat pública.
Sí, sí. Sí, hi ha una clara preocupació, i a més s'han de posar en marxa tota una sèrie d'estratègies per intentar controlar, però també està relacionat amb el canvi generacional. Perquè et faci una idea, números molt fàcils. A Europa n'hi ha moltes, més que a altres territoris, però és que a Catalunya, i en concret a Barcelona, hi ha 10 vegades més que la mitjana europea.
Mare de Déu, i tot i que han tancat l'horòscopo. És que és al·lucinant. Carlos.
Clar, és que aquí el que interessa saber és... si he tingut una relació jo, quin risc tinc de contagiar-me? Jo, per exemple, tinc una relació de risc, no? Doncs el que vaig és a l'internet, als llibres mèdics, a veure quin és el risc que puc haver tingut. I el que pots analitzar són aquests factors. Doncs si has tingut sexe a Barcelona, el risc d'adquirir...
Esclar.
Una infecció de transmissió sexual és més gran, per exemple.
Anda, o sigui, si tens la pera tallada, doncs mira, tens més, no? Un moment, llavors, la població clau. Qui són les persones més afectades per edat, gènere i regió? Barcelona?
Les regions ja les hem dites, però les persones, no? Dones joves, dones durant l'adolescència, les primeres relacions sexuals comencen a tenir alguna infecció, sobretot la clamídia, que causa una uretritis, dones de 15 a 24 anys. Però després, homes, sobretot homes que tenen sexe amb bombes.
Això m'agradaria a mi molt tenir sexe amb bombes.
Aquests en els últims 10 anys acumulen la major part d'infeccions per gonococ i per sífilis.
Gonococ és? Sona el fatal, eh? Sona a videojuego, però no.
T'acabo de dir les tres infeccions més importants, que són la clamídia, el gonococ i la sífilis.
Vale.
Clamídia i gonococ causen infecció de la uretra, la sífilis una úlcera. Però totes poden produir complicacions. En concret, la clamídia, per exemple, es fica per dins dels òrgans i fa una malaltia inflamatòria pèlvica, afectant els ovaris, les trompes, i això pot causar esterilitat, no?
Jo només amb això que has explicat, jo crec que la gent ara ja es farà un llaç. Es farem un llaç.
No, al revés. És a dir, nosaltres precisament... M'agrada molt una companya que ens va dir... Nosaltres el que fem és cuidar-vos, és a dir, els metges que ens dediquem a la salut sexual, us cuidem perquè vosaltres pugueu gaudir d'una sexualitat saludable. Què et sembla?
Em sembla genial. Escolta, també hi ha un altre col·lectiu que són homes heterosexuals sense educació sexual. Vaja. Que aquests també crec que n'hi ha bastants, perdona.
El problema és que les dones van al ginecòleg i estan ben controlades. Els homes que tenen sexe amb homes, com que tenen bastanta prevalença, ja saben a quins centres han d'anar.
Sí, per cultura.
A Barcelona Checkpoint, a Drassanes. En canvi, els homes heterosexuals, que n'hi ha alguns que només estan amb dones, però n'hi ha alguns que també se'n van amb homes, agafen una ITS i aquests sí que no saben a on han d'anar, perquè no tenen aquesta cultura sexual, i és una altra població de preocupació.
Deixa'm preguntar-te, abans has parlat que aquest augment de les transmissions, de les infeccions per transmissió sexual, té a veure amb els canvis generacionals.
Sí,
quins això, són aquests
que bo,
canvis?
Ai, Esther, que bé, com són els periodistes?
O sigui, és que aleshores els factors de risc, quins són?
Sí, hi ha si més tens... factor de risc, ara. Practiquem sexe, els joves practiquen sexe amb més risc ara.
Sí, guapa, no diguis practiquem, perquè tu, jo, ja estàs...
Jo ja no soc jove.
Practiquem sexe als joves, diu ella.
Els joves practiquen sexe amb més risc ara.
La paraula risc no agrada gaire, però el que és obvi és que si hi ha un increment en el nombre d'ITS és que hi ha més transmissió, i el que sí que es coneixen són els factors de risc. Quantes més parelles sexuals tinguis, més risc. Si no utilitzes el condó, si utilitzes l'alcohol, si utilitzes alcohol, és a dir, si vas...
O drogues, no? Perquè dius,
si utilitzes drogues. Això es diu el chemsex. Hi ha una pràctica que és el sexe amb drogues. Però aquí aquesta sí que és més delicada, perquè...
O sigui, hi ha sexe sense drogues, eh? Això,
apunteu-ho. O sigui, una cosa és tenir sexe drogat. L'altra cosa és que prens drogues específicament per fer sexe i tens sessions que de mitjana poden durar entre 15 i 24 hores.
Ai, Déu meu senyor, a veure, para, com?
La Viagra, no? La Viagra, per exemple.
Mira, ja està aquí, Carlos, ja han captat el vincul. No.
Va més enllà, crec,
més enllà, no?
Va més enllà.
És a dir, tu prens una droga i estàs 15 hores... Però bueno, i et truquen al telèfon i la teva mare et diu, escolta, que veniu a sopar o no veniu a sopar? No, mama,
no, el concepte de cancès és aquest. A veure, hi ha alguna gent que li pot agradar. Aleshores, el que has de fer... Nosaltres com a metges el que hem de fer és explicar-los doncs, que s'han de mantenir ben hidratats, que han de menjar bé durant aquestes 24 hores. Per exemple, que les agulles, perquè de cancès hi ha dos tipus diferents. Hi ha el d'agulles, per exemple, si et punxes, es diu slamming, perquè l'efecte és molt fort, i aleshores slam és fer un cop de porta, pum. Si fas agulles, però que cadascú tingui un color diferent perquè no hi hagi confusió de qui s'està punxant.
Bueno, això de vegades també, com a les olivetes, que de vegades hi ha un, saps, que cadascú té el seu
palet. Però un moment.
El que vull dir és que des del punt de vista de la promoció de la salut sexual, hi haurà persones que voldran practicar el chemsex i el que han de rebre és tota aquesta... No tinguis sessions massa llargues, no facis 24 hores, no cal.
Et quedes assotat, però després com va això, 24 hores? T'hi vagis, per favor. Una cosa, a nosaltres estem a favor, hem de dir clarament, del chemsex, del comsex, de tot el tipus de sexualitat i de pràctiques sexuals. El que passa que, clar, s'ha de fer una mica bé, has agafat un palet amb la teva oliva, saps? Vull dir, això
clar.
És que nosaltres intentem amb aquesta secció. Un moment. Després hi ha una qüestió que també preocupa, el que és la resistència als antibiòtics.
Val. El problema que tenim és que quan més infeccions hi ha, més antibiòtics s'utilitzen, i cada cop que exposes a un bacteri a un antibiòtic hi ha una possibilitat de que generis una resistència. I ara, per exemple, us he dit la clamídia, el gonococ i la sífilis, són tres infeccions molt importants. Algunes ja estan desenvolupant resistències. En concret, amb el gonococ hi ha hagut alguns casos que eren resistents a totes les medicines que tenien. Mare, i ens hem hagut d'inventar històries per poder-los tractar. I en concret hi ha una altra infecció també que fa uretritis, que s'està tornant resistent a les primeres línies de tractament que tenim els metges. És a dir, els metges, quan ens venen aquests casos, els hem de poder administrar unes pastilles, però si cada cop tenim més resistències tindrem més dificultats per poder-los tractar.
Ja t'entenc.
I una altra pregunta que jo m'he quedat aquí una mica amb aquestes joves, dius, les dones també pateixen infeccions, joves de 15 has dit, a
25.
Si aquestes noies practiquen sexe amb preservatiu, això és un bon tractament per prevenir totes aquestes infeccions? O què
és
que està fallant?
Hi ha tota una sèrie de mecanismes de prevenció. El condó és un que continua estant recomanat per la OMS.
Que s'utilitza menys o què?
El que sé de la comunitat gay és que no els agrada gaire utilitzar el condó actualment. Però ja
ens havia costat. Jo que soc de la generació de Filadèlfia, de la pel·lícula Filadèlfia, anàvem tots cagats i anàvem tres condons. Jo he tingut amants que se'm posaven dos, dic, però com dos, també? Vinga, vull dir que nosaltres érem curosos amb això. Estava de moda posar-se el condó. Pónselo, era divertit. N'hi havia sabor a fresa, jo me'n recordo quan va aparèixer el condó amb sabor a fresa. Que ni sabor a fresa ni res, perquè tu no volies sabor a fresa, volies sabor a altres coses, però bueno, allà estaves. I ara no estava de moda el condó.
Mira, el que ha passat una mica també és que estem prevenint molt millor el VIH. Hi ha medicines. La persona que viu amb VIH se li donen antirretrovirals i no és contagiosa. Per tant, li diem, aquella persona pot tenir sexe normalment perquè zero càrrega viral és igual, és a dir, indetectable, és igual a que és no transmissible i no contagiós. I a més, la persona que té conductes així més accelerades, diguem, més de risc, també se li pot donar la PrEP. És una pastilla preventiva perquè quan ell s'exposés no agafés el VIH. Val? Aleshores, com que hi ha aquestes dues estratègies, la gent fa un comportament compensatori i s'exposa més a tenir sexe sense condó, però això afavoreix que apareguin les altres ITS. Clar.
Mare de Déu, mare de qui diu. Oh, fa l'altre, Carlos, fa, oh!
El millor és no fer sexe, tu.
No,
del segle passat, els ells.
No. Escolta, no, però ella deia de les dones. Perquè, clar,
les noies joves...
Deuen estar en una relació sexual i els tios li diuen... Pues, no,
no cal que posem condó, deu ser això també, no?
Pues, tens 15 anys i dius... Pues, vale.
I enganxes tot
no,
això.
No, maca, no!
Clar. A veure, les dones, a més, és que és un problema més gran. El sexe receptiu, que ja sigui vaginal de la dona o anal...
Això que penetració, per exemple, o receptiu?
Dir, receptiu vol dir que tu ets el passiu que t'estan insertant el penis.
Sí, també m'agrada això, també m'agrada.
Val, aleshores, ja
però
a
les dones
sexe,
no només ens agrada això,
ja sigui
això, eh?
El sexe...
A mi tampoc només no m'agrada això, eh?
El sexe receptiu, en general, ja sigui vaginal o anal, té més risc de contraure infeccions, en general. Per tant, la dona és que sempre pringa, i el, o el gay. Ja, o el gay, saps? Ja, és a dir, que se'n surt de rosites al hetero...
Perdó un moment, hem d'acabar aquí.
Escolta, vostès,
intentin seguir avui, entre que el Tren Simó va tenir càncer de pulmó per fumar i que les ITS estan a tope, a la millor vostès ara estan destrossats, jo ho entendria, ho entendria. Però continuarem, però jo vull que veieu la cara d'aquests dos que eren nòvios, una parella jove que tenim aquí, l'Hector i la Marina, que eren nòvios, que s'han fet nòvios aquí, no, perquè tu no ho tenies molt clar, posa-li el micro, no sé si tenim el micro, ens l'han robat, no? Ah, l'has robat tu mateix. Tu ja no folles, ja no vols nòvio, no? Ara éreu nòvios, però com ho veu?
Bueno, ara ja el tinc.
Ara ja entenc, però vull dir que no, que és l'Hector, però tot això ho ha explicat
sí, però hi ha parelles obertes, eh? És a dir, que ells, per exemple, podrien ser nòvios però continuar mantenint relacions amb altres persones.
M'interessa, també.
Però és que avui m'has deixat molt curt, perquè...
Molt curt? Però si hem parlat de la gonorrea, de la borbotona...
Sí, però hem parlat de totes aquestes infeccions. El problema és que ara hem de parlar de les solucions, perquè el que és més important de tot és dir-los, mireu, és que teniu totes aquestes vacunes, podeu anar a tots aquests centres...
Vale, però això ho podem fer un altre dia.
Un altre dia
hem de fer radiomesura, llavors no, però després m'ha fet, que... la generada.
Però una cosa, després no, em diuen que...
Apartes de càlid de mi, i ara no dèiem, no.
No, perquè, clar, amb quin concepte s'ha quedat...
el Carlos Mir.
Carlos Mir. Bueno, ha dit, no tinguem sexe, no sí, és aquesta no, la solució. No. La solució és que podem aplicar moltes eines preventives i cada vegada més innovadores per protegir...
Sí, Carlos, hauràs de venir, perquè sí que n'hi ha eines.
Sexe virtual, home.
No.
Bueno, també, sexe virtual, també, que carai.
Vostè primer, amb Marc Giró.
Sempre igual. Es va de gasemant de la bicòsia. Ho te cau. Però què dius? Plim-plom de
Quan ens costa resoldre un conflicte, hi ha una eina que ens ajuda i ens acosta, fent que tothom hi guanyi.
D'acord. Abaixaré el volum de la música. Gràcies. T'ho agraeixo.
Aquesta eina es diu mediació, perquè quan ens entenem, trobem la solució. Centre de Mediació de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
El proper dilluns 11 de desembre et convidem a seguir en directe pel web de Mundo Deportivo la primera jornada de deporte de persones con discapacitat. A partir de 6:45 de la tarda t'hi esperen entrevistes i taules rodones amb campions paralímpics i institucions públiques i privades que parlaran sobre els reptes de futur. Organitza Mundo Deportivo amb la col·laboració de CaixaBank.
A Carglass creiem que tots els parabrises es mereixen una segona oportunitat, fins i tot els irreparables. Per això tenim contenidors a tots els nostres tallers perquè se'ls pugui reciclar i donar una segona vida.
Carglass canvia, Carglass repara.
Aquest Nadal celebra amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Bueno, senyors i senyors, som tots vostès. Una guanyadora de medalles a les Olimpíades de Malgrat de Mar dels anys 80, petanca, guanyadora de petanca.
Dels apartaments Miramar.
No, Miramar.
Horitzó.
Horitzó. Horitzó. I Horitzó en català era o era?
Era Horitzó. Horitzó 1 i Horitzó 2.
I tu estàs a l'1 o al 2?
Al guang. Molt record si algú m'escolta des de Horitzó. Ahir em va entrar mal la vida. No, és broma.
Vas enrotllar-te amb algú a Horitzó? Perquè quina edat tenies?
Jo des dels 5 anys, des dels 5 fins als 20, em sembla que vam estar.
Bueno, doncs dels 15 als 20 et vas enrotllar amb algú, diguéssim, o...
Sí, però a Malgrat de Mar no. Ai, sí, a Malgrat sí. Calla. Sí, a Malgrat
però
sí.
Però si tu vas haver de sortir de Catalunya perquè ja t'havies enrotllat amb tot un enrotllable. Això ho vas explicar tu, que vam estar a Londres amb tu i vas dir, m'he vingut a Londres perquè ja m'he enrotllat amb totes les que jo em podia enrotllar. No ha quedat, no queda...
Res. Viejas glòries, a tu et devia passar igual.
Sí, la veritat és que sí. Veus, me'n vaig anar a Madrid, em vaig enrotllant tots els de Madrid, ja he tornat cap aquí i a veure, però ja he tornat, bueno, arrastrant-me.
Bé, viejas glòries, mai.
Viejas glòries, però bueno, que genials. Escolta, amb tots vostès, d'això que deia, Neus Cáceres.
Bé.
Bueno, a veure, Neus Cáceres, sí. Tu ens vols parlar d'una cosa que es diu ASMR?
ASMR, que parlant de dislexis, i jo també sóc de la teva corda, i em vaig estirar com 10 minuts buscar, perquè és ASMR, que vol dir, bueno, aquí va un acrònim en anglès.
Gràcies.
Autonomous Sensory Meridian Response.
Molt
en
bé.
Català, resposta sensorial meridiana autònoma.
Sí.
I és ASR, ASMR.
Vale.
Doncs vaig estar 10 minuts buscant ARMS. I només em sortien tios amb uns
braços. Ah, que interessant.
Dic, però què és això?
Però què passa aquí?
Ho vaig veure.
Vas veure.
Que ens ballen les lletres.
Ballen lletres. Bueno, llavors és un terme que es va inventar el 2010, però que encara dura i que és un fenomen que s'ha popularitzat a les xarxes. De, però, en què consisteix?
Mira,
perquè és una cosa que jo...
Sí. Vaja, bé, a tu i a mi ens posa frenètiques.
Jo crec que sí.
Que...
Jo soc fan, eh?
Sí? Tu sí, no? De l'ASMR.
El coneixies, aquest terme? Sí. El coneixies? No, no, clar, jo fa anys que m'adormo així.
En sèrio?
Ah, la
tu coneixies, Berta, ASMR.
Ara vull que ho expliqui bé, perquè...
Sí, no, estem entregadíssims.
Doncs mira,
t'has quedat penjadíssima, sí, mare de Déu.
És una sensació que és única, que se sent al cos, evidentment al cervell, que t'indueix a dormir i a relaxar-te, i és provocada per sons peculiars, com xiu-xiuejos, sorollets fets amb cosetes, o amb ungletes. Per exemple, hola, jo ara aquí us estic fent una petita prova.
En sèrio?
Del que van aquests vídeos. A dormir, motherfuckers. Bé, llavors, aquest fenomen s'ha popularitzat moltíssim. És a dir, si a vosaltres...
Jo crec que ho posaré malament i espero que m'apareguin a YouTube els tios amb els pectorals i els braços totalment anabolitzats. Ja m'estic posant nerviós, llavors.
Sí, pensa que dades, 2.000 milions de reproduccions, que estan dit ràpid, i 4.750.000 milions de subscriptors i subscriptores a aquest tipus de canals.
Mare de Déu. Llavors, o sigui, 4 milions... Sí. I una cosa, perdona, i això es fa amb una tecnologia, no? No serveix qualsevol micro per gravar aquestes...
Bueno, hi ha gent que, com tots, ho fa a lo cutre, però el que això, en principi, s'ha de gravar amb aquesta tecnologia...
Que sí, quina és?
Que és la gravació de 360 graus.
Ah, tenim aquesta.
És binaural.
Binaural?
Binaural. Jo he estat en una obra de teatre que estava gravat això, tots portàvem casc, i et sembla que algú estigui al teu cau d'orelles. És impressionant.
Que és aquesta cosa que et pot posar nerviosíssim, segons com.
Bueno, a mi aquests vídeos em posen frenètica.
O sigui,
no puc suportar.
Sí. Hi ha una tal Maria Vika...
Sí, és la reina... És una,
com es diu? Maria Vikatornova.
Maria Viktorova, però
Viktorova.
El seu canal es diu Gentle Whispering, que
Gentle
vol dir xiu-xiu-eig, gentle és...
Elegant.
Amable.
Sí, amable, diguem-ne. Sí. I és una youtuber que aquesta ja està...
Rosa afincada als Estats Units.
Però que la veus parlant amb ella?
Sí.
La veus o no? Exacte, molt bona pregunta.
És curiós perquè aquests vídeos realment el que és important és el so.
Anem a escoltar-ne un d'aquesta natal Maria Viktorovna,
sí,
que és aquesta russa que russa. Amb molt bon criteri se'n va anar als Estats Units. Ho diu això a un micro, la gent també ens guanyem la vida, nosaltres que fem el ridícul. Fem
ens hem de passar
la
MSR aquest.
A veure, anem a escoltar la primera. Home, no, i tant. A veure, anem a escoltar el primer Maria Victo. A veure què diu.
Good evening. How are you, my friend? Good.
Està rosegant un coixí.
Què està fent?
Està tocant un coixí.
Està tocant un coixí?
Sí, amb les manetes.
A veure, espera. Això que se sent no són les zones del mar, són un coixí.
Pues ella que ho fa amb
coixí. És ella que ho fa amb un coixí.
Amb un coixí.
Amb les mans?
Sí.
Calla.
Bueno.
Jo, per exemple, m'estic relaxant tant que...
En sèrio, però tot funciona?
Sí.
Però això perquè...
Orgasme cerebral.
Orgasme cerebral, se'n diu d'això? Sí. Veus que nosaltres no sabem vendre els temes, perquè haguéssim hagut de començar dient avui parlarem d'orgasmes cerebrals.
Però si tu,
com hem d'anar nosaltres...
Ho tenies posat al títol, Marc.
Pues merda, pues no.
Però no li ha passat a ningú, no li passa a ningú. Home,
orgasme cerebral, jo també et dic una cosa. Que
home, 450 milions de...
O sigui, 450...
Home, no ets l'única, Mireia, no ets l'única.
Et dic una cosa, llavors, per un moment. Però jo és que, clar, d'orgasme cerebral a mi... O sigui, abans de l'orgasme cerebral, prefereixo arribar a l'orgasme de tota
no,
la vida.
No, però és que també va baixant.
Va baixant?
Clar, clar, és com un estat.
O sigui, tu
va
vas cachondo. Anem a...
És un estat de...
Què vols dir que va baixant? Va baixant el què?
Sí,
el plaer.
Sí, sí.
El plaer va baixant cap a...
Sí, tot el cos.
A veure, escolta, un moment. Aquesta senyora, té... la Maria, ha fet això. O sigui, llavors aquesta senyora es dedica i es guanya la vida a gratar un coixí.
Entre d'altres, perquè també pot ser no, una cosa que em fa una tírria que no puc suportar, que és les pintes, saps allò que fa?
Jo no l'has portat, aquest, no? Perquè no pots portar.
Ampolla d'aigua.
A veure, espera. Amb el tap d'una ampolla d'aigua?
I amb les mans. Exacte, exacte. Oh!
Posant catxonda, és que és increïble. Però home, fixa't que fàcil era.
I també em passa a vegades amb gent, quan parla, jo que sé, em trobo algú en una botiga que m'agrada... Que...
Home, jo és l'únic, clar, jo ho entenc.
Moltes vegades són dones que em parlen.
Ah, sí?
I em fa tant de gustet com parlen que llavors començo a demanar coses
i no et surts d'allà.
Perquè vull sortir d'allí.
En sèrio, és boníssim, això.
És boníssim.
Ai, per favor, a veure.
Potser és que necessito relaxar-me.
Hem trobat una...
qualsevol cosa.
Escolta'm, nosaltres anem a obrir els telèfons 902-47700. Si ets capaç de fer un sorollet d'aquests relaxadors i que la meva germana es posi com una perra o et compri alguna cosa, fins i tot, doncs nosaltres et regalarem un lot de llibres.
902-47700.
902-47700. Si tu ets capaç de fer un sorollet d'aquests... Tot això? Això m'ha fet una mica gargajo, però bueno, que siguin aquests agradables... Lot de llibres o jo que sé, o un lote o algo, no sé, algú t'emportaràs. Bueno, això també passa a Catalunya, no? A Catalunya també tenim ASMRs d'aquestes.
Sí, sí, bueno, nosaltres com que ho copiem tot també hem copiat això i hi ha moltes, perquè normalment són dones, és curiós. És curiós, el 90% de vídeo d'ASMR artistes, que se'ls denominen així, són dones.
Ja t'entenc.
I hi ha una dona catalana.
Com es diu?
Moltes. Ara m'acabes d'agafar...
Marina.
Per exemple, exacte, Marina.
Podria dir Marina?
Es diu Marina, sí, i aquesta Marina. Noia va considerar que també hem de tenir petits orgasmes en català.
En català, el petit orgasme boníssim, en català, exactament.
Boníssim, clar que sí.
Sí, sí,
i llavors
sí.
Ha fet aquests vídeos i el primer que va fer...
Llavors, per resumir, nosaltres els catalans ens estem a punt de... com es diria jo?
A veure com ho dius.
De contentar, o de com es digui, amb petits orgasmes en català i autonomisme, no? Aquest seria el resum,
el petit orgasme autonomisme.
Parurata, petit orgasme
més aviat,
i autonomisme, nois? A veure si... Exacte, val. Sí. Vols que escoltem una mica aquesta
sisplau,
catalana Marina?
De paraules... espaterrans o alguna cosa així.
Ella diu, però que no, com es diu el canal de YouTube de la Marina?
Marc. Aquesta no me la sé, però...
Marina, no?
Marina, vosaltres veu, Marina, senyora, que diu...
Marina, posem el Twitter.
Marina, tu posa el YouTube, Marina, petits orgasmes en català, a veure què passa. A veure, et porta el YouTube. A veure, et porta l'algoritme. Vale, a veure, Marina, som-li. Què diu? Cocodril.
No, per això... Però aquesta fa massa soroll.
No?
Sembla que estigui fent poesia... Sí. Poesia...
Bueno, és que aquesta no ho ha gravat amb la tecnologia binaural, per això et dic que n'hi ha de més... Està per
cada vegada, xica, d'una altra. Què diu, xativa?
És que sembla que estigui fent una...
Ah, radiador.
Diu radiador.
Una performance, no.
Radiador. Calla. Aquesta ho està fent directament... Què, Maradona?
Magrana.
Estic fatal, eh? Clar, com m'ha d'arribar a mi el petit orgasme al cervell si ja tinc el timpa malament? Clar, no m'arriba.
No, jo no, aquesta no em fa.
A tu et posa, aquesta no et posa.
En català no.
En català no, eh? Escolta!
Home, és que fa magrana, radiador, no sé.
Radiador, Marina, no sé, haurà de venir la Marina un dia, si t'ha escoltat, per favor que truqui o que vingui, perquè clar, és que nosaltres no.
Li has de dir sí, Marina.
Sí, Marina, vine. Vale, vale. Bueno, això ens passava a nosaltres, que parlàvem amb la Marta Ramon quan estava a la roda de premsa. Perquè ella no va parlar amb el TV Whispering.
Marc, tu deus el TV Whispering! Tu és conscient que estàs posant calenta molta gent, Marc?
Bueno, però jo ja sí crido també, perdona. Ja poso a cridar i no vegis. He tingut molt èxit jo cridant. Escolta, Roger, vostè primer. Què tal està, Roger?
Molt bé.
Escolta'm, Roger, des d'on truques?
Des d'aquí.
Doncs mira, nosaltres encantadíssims que truquis. Què t'anava a dir, Roger? Des d'on truques?
Des de l'autopista.
Bueno, però des de l'autopista.
És un bon ASMR a vegades, també.
També està bé. I però vas, d'on vens i cap on ve? D'on vas i cap on vens? On vas? No sé què dic.
Vinc de Girona i vaig cap a casa meva a Hostalric.
Carai, no, carai. Escolta, Roger, tu ets capaç de fer-nos un whispering d'aquests, un soroll d'aquests que per relaxar-nos, que estem molt nerviosos, Roger.
Ho provarem.
Val, a veure.
Aquest calor que fa... Un bon ventall. He passat la calor. La calor de l'octubre.
Toca algo, toca alguna cosa al volant.
Sí, toca.
Vols que et toqui?
Sí, vols que et toqui? Ha preguntat el Roger. Mireia, no sé, tu mateixa. Tens família, Roger, estàs? Que és poliamor?
Necessito més informació.
T'ha tornat. Roger, estàs...
Estava fent servir un vano, un ventall, per aprofitar aquest soroll amb aquesta calor que fa d'octubre.
Ja, sí. Roger, no bueno, vano, mira, nosaltres, no Roger, t'entregarem el lot, eh? T'entregarem el lot. Però la pregunta és... Estàs conduint tu?
Home, no.
Ah. I llavors, que, estàs, no, no. Que vas a peu a l'autopista? On estàs a l'autopista? Clar? Ara sí que ara estic intrigat.
Està portada la meva parella.
La teva parella està conduint la teva parella. Si pot posar un moment, posa les mans lliures.
Diu que t'hi posis. Hola.
Hola, què tal? Com et dius?
Aida.
Aida, escolta, bueno, a veure, ho fa molt, o sigui... No. Què tal amb el Roger? Com esteu?
Bé.
Bé. I ara, de sobte, sí. Quan has de dir això i tu què has pensat? Mare de Déu, no? T'has...
No, una mica
estic
pensant,
pare de Déu. Mare de Déu, has pensat, no? Bueno, no, Roger, de veritat, moltíssimes gràcies. Nosaltres t'enviarem el lot, però que no tornem a trucar la setmana vinent a veure si ho pots afinar. I la idea era bona, eh? Obrir tancar un vano hauria estat bona idea. Hac, clac, hac, clac. Però clar, ja has començat a introduir poesia, i esclar...
No, se sentia el vano, no se sentia.
Però bueno, Roger, també una abraçada fortíssima i t'enviem un lot genial, has estat molt amable, eh?
Moltes gràcies a vosaltres.
Vale, ens pots tornar... Torna a avantar-nos.
Vale.
Ara una mica, sí. Ara una mica. Sembla ben bé una... Tens raó, n'hi ha d'aquests que sembla en català sembla una performance del Macba, eh? O sigui, és que... O del tren de la bruja.
Del dia de la poesia.
Tu ara imagina't això que ha fet el Roger. A la fosques...
Sí.
Tu et xines.
Home.
A l'1 d'octubre.
El caloret.
El caloret allà. Roger, moltíssimes gràcies. Brava.
Que vagi bé.
Clar que sí. Anem a fer molt ràpidament tres recopilatoris d'uns ASMRs d'aquests, o com es digui, que han tingut molt d'èxit. El primer...
Molt d'èxit. Vinga, el primer.
Això què és?
Aquest és el Slime Triggers, vale? Que és aquesta noia, la Gigi Klein, que és una d'altra de les youtubers famosíssimes, que en realitat, o sigui, aquesta noia, si poseu els vídeos veureu que fa servir qualsevol cosa. Ara aquí, molt fort. Aquí, si no m'equivoco, aquest està tocant papers...
Slimes, la cosa aquesta.
A veure.
És una pasta, sí. Com Blandy Blue.
Ah, Blandy Blue, sí. Que jo
tenia. I aquí està matxacant ja, eh?
Sí, que n'hi ha alguns que semblen sorolls una mica porn.
A veure, el segon tema. Vinga. Aquest és, sí, tenim un altre que és teclejar l'ordinador, sí. A veure.
Hi ha gent que s'adorm sentint això.
Aquest et funciona, Mireia, tu?
A veure, calla, a veure si sona. Bueno, no ens queda clar, si s'adormen us posen catxondos, també t'ho dic, perquè ara aquí la
aquest
cosa...
Aquest no gaire.
A veure, espera, torna-hi.
Va massa ràpid.
Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
Hola, sóc el Bruno Oro i estreno Ai, 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 un show còmic sobre la intel·ligència artificial.
Tito, es veu que surt un clon del Bruno que és la bomba.
Sí, però no fa tant riure com jo.
Hombre, daré dos gin tònics i veràs.
Bruno, t'has acollonit? Vols fer el sofruta de la porra? Va, Bruno, fes la cuca trempada. Entrades a balanyambiu.com.
Arriba al Teatre Coliseum l'espectacle de música i circ sobre gel Frozen, amb els èxits de Frozen 1 i 2. Només dos únics dies, el 21 i el 22 de desembre. Uneix-te a l'Anna, a l'Elsa i a l'Olaf en aquesta impressionant posada en escena amb actuacions inoblidables dels millors cantants, ballarins i acròbates. Entrades a balanyanviu.com. Submergeix-te en un viatge musical ple d'aventures.
Viatja a un món de fantasia amb la història interminable El Musical. L'espectacle revelació de la temporada per fi arriba a Barcelona. No et perdis aquesta superproducció per a tota la família. Viu-lo des del 22 de novembre al Teatre Apolo de Barcelona. Entrades a la història interminable elmusical.com.
Julio Manrique dirigeix Amèrica, de Sergi Pompermayer a la Villarroel. Una família de l'alta burgesia barcelonina celebra l'aniversari del seu fill, però una visita inesperada farà sortir a la llum l'autèntic origen de la seva fortuna. El tràfic d'esclaus a la Cuba del segle XIX. Amèrica, segona temporada, improrrogable. Compra les teves entrades a lavillarroel.cat i a promentrada.com.
Aquest Nadal regala Tutankamon, l'experiència immersiva a Ideal Barcelona. Més de 75.000 persones ja han viatjat a l'antic Egipte a través de la sala immersiva, la realitat virtual i el nou espai metavers. Tutankamon, l'experiència immersiva. Entrades a idealbarcelona.com.
A l'illa trobaràs la màgia del Nadal a cada racó.
Vine a veure la gran maqueta en moviment Ciutat Noel i gaudeix de la pista de patinatge i de les actuacions musicals els caps de setmana.
Hem preparat tallers infantils de manualitats i la bústia del Pare Noel perquè deixis la teva carta. Com sempre, t'esperen les nostres botigues, restaurants i el nou Umbracle.
I obrim tots els diumenges de desembre. L'illa s'omple de Nadal i t'està esperant.
RAC 1.
Què? Què us han portat els Reis?
A veure... Oh! Una pilota de futbol!
Tu què, Mònica?
Uau! Un telescopi astronòmic, just el que havia demanat!
I a tu, Aurora?
A mi un lot de llibres, com ho sabien, eh? I l'Adri, on s'ha ficat?
Fuadete! Vaya un patinete más guapo, todo gripado, que me ha traído el Melchor!
Però vigila, home!
Tu el veus amb el telescopi, Mònica?
Sí, allà incrustat a la paret.
Oh, loco! Por posillo! Se me ha caído un diente, mira!
Una cesa al RAC1!
Arbi, cambio!
RAC1, tots som un.
Anem a parlar del telèfon de l'esperança. Un aplaudiment. Ens acompanyen el Sergi García, psicòleg, director tècnic de la Fundació Ajuda i Esperança. Què tal estàs?
Bon dia, Marc.
Bon dia. T'estàs esperant d'haver vingut aquí o no? No.
No, encara no.
Encara no, no? Bueno, doncs dona'ns dos o tres minuts més i ja veuràs. I el Pepón Soler, que no Pepón Nieto, Pepón Soler, metge jubilat i voluntari de la Fundació Ajuda i Esperança. Què tal estàs?
Estic perfecte, Marc.
Estàs perfecte, no? menys mal. A veure, Sergi, aquest servei, la Fundació Ajuda i Esperança és una organització privada sense ànim de lucre que ofereix atenció 24 hores als 7 dies de la setmana del telèfon del que en diem el de l'Esperança.
Exacte.
I també hi ha un xat per joves, perquè vau descobrir que els joves no truquen per telèfon i per tant us hi vinculeu a partir del WhatsApp, que és un servei que ha tingut molt d'èxit. Ara en parlarem.
Així és.
I avui el que passa que volem parlar específicament del telèfon de prevenció de suïcidi, que és el 900 92 55 55, perquè probablement a través de la vostra organització tinguem dades sobre l'augment de la preocupació pel suïcidi, els intents de suïcidi o la gent que s'ho planteja. Aquest servei es posa en marxa el 2020, des d'aleshores va atès unes 16.000 trucades. De quin tipus són?
Bueno, hi ha trucades de tot tipus, però principalment són trucades de persones que tenen un patiment molt intens que els porta a tenir ideació suïcida. És a dir, estan pensant per treure's la vida per poder acabar amb aquest patiment. Aquest principalment seria el perfil de les persones que ens contacten al telèfon de prevenció del suïcidi, però atenem també a l'entorn de la persona suïcida, és a dir, ens contacten familiars, amics, que diuen que tenen el neguit, no?, d'un familiar que està en aquesta situació, i també supervivents, que són les persones que han patit la mort d'una persona pròxima per suïcidi. Totes aquestes persones nosaltres les atenem 24/7 al telèfon de prevenció del suïcidi i doncs, altres trucades amb altre tipus de contingut, de patiment, però que no impliquen contingut suïcida, doncs les atenem al telèfon de l'Esperança.
El telèfon de l'Esperança, es pot recordar quin és?
Doncs...
El número el tenim, el buscarem ara mateix.
No, però escolta, no perdem l'esperança, segur que trobem el telèfon d'esperança en qualsevol moment. Escolta una cosa, partiu de la premissa que cap persona vol morir, sinó que el que realment es vol és deixar de patir, no?
Exacte.
Això és important.
Això és important, clar. Es tracta de que si nosaltres d'alguna manera aconseguíssim treure el patiment de la persona de manera pràcticament immediata, desapareixeria la ideació suïcida. És el... La premissa des de la qual nosaltres atenem aquestes persones és que hi ha una necessitat de deixar de patir, però que la persona ja no troba cap manera per diferents situacions, perquè no té doncs, el suport al seu entorn, perquè també de vegades hi ha un trastorn mental de fons.
Que aquests serien, diguéssim, els perfils de persones que truquen, no?
Sí, les persones que ens contacten estan en aquesta situació, en aquest procés en la qual la ideació suïcida doncs, cada cop es va... d'alguna manera consolidant fins que es materialitza amb l'acte del suïcidi. Nosaltres tractem d'intervenir l'abans possible perquè quan abans intervenim més fàcil és de reconduir la situació.
I després hi ha diversitat d'edat, suposo, però sí que heu notat que hi ha molts joves que no volen viure en un món així, diguéssim. És a dir, que de fet el suïcidi és la primera causa de mort no natural entre els joves d'entre 15 i 29 anys. I això va en augment. I després de la pandèmia es nota que va en augment? És a dir, la pandèmia ens ha passat per sobre en aquest cas?
Fixa't, Marc, l'any 2022 va ser l'any que més morts per suïcidi van haver a tot l'estat espanyol. Però és que el 2021 també, i el 2020 també. És a dir, portem una tendència de que cada any es baten rècords de morts per suïcidi. L'any 2022 són pràcticament 4.100 morts per suïcidi a tot l'estat i més de 600 a Catalunya. I això implica que s'estima que per cada mort per suïcidi hi ha unes 20 tentatives. És a dir, que cada any a tot l'estat hi ha unes 80.000 persones que fan una tentativa de suïcidi. I això ja és un factor de risc per la resta de la vida. És a dir, quan una persona fa un acte de suïcidi, una tentativa, és com que d'alguna manera incorporen al seu ventall conductual el suïcidi com una manera de fer front a una adversitat de la vida. Per això és tan important intervenir en la prevenció del suïcidi en els joves, perquè no arribar a que arribin a fer una tentativa, perquè això serà un factor de risc en la resta de la seva vida.
És com que perden la por, potser, no?
És com un canvi qualitatiu, exacte, i d'alguna manera aquestes persones incorporen en la seva manera de fer front a una dificultat que és inevitable a la vida, perquè el malestar és inevitable, no?, en algun moment de l'existència, doncs incorporen aquesta manera de fer front, que és una manera de deixar de patir, però que és, evidentment, disfuncional en aquest sentit.
El servei ofereix una conversa igualitària. Això què vol dir? Perquè això és important, no?, aquest fet.
Clar,
una conversa igualitària,
això vol dir que la percepció que té la persona que ens contacta és d'un igual. Nosaltres no som una atenció sanitària, sinó que col·laborem amb l'assistència sanitària, en el sentit que tractem de vincular aquesta persona a una atenció professional que necessita i que es mereix, però en aquell moment de crisi de vegades necessitem a un igual que no percebem com una persona jeràrquicament superior, que això és el que passa de vegades amb un metge, amb un psicòleg.
Bueno, això de vegades el Pepón, que ets voluntari del telèfon de l'Esperança i de l'atenció al suïcidi, que tu no els dius mai que has estat metge o que ets metge jubilat, diguéssim, no. Perquè això implicaria una jerarquia, diguéssim, o la gent davant d'un metge tenim una actitud distinta, no?
La professió del voluntari no té cap necessitat de saber-la, el que truca, perquè crea una distància, crea una distància enorme. És a dir, a mi m'ha passat que alguna persona m'hagi dit al final de la conversa, m'hagi dit, vostè és metge? I aleshores preguntar-li per què ho diu això, i em diu, home, diu, perquè quan li he preguntat això m'ha respost amb llenguatge metge, mèdic, i tenia raó. Sí que és un error meu, vull dir, de fet, de fer això. I a partir d'aquí les converses canvien radicalment. Ja no és de tu a tu, sinó que és vostè metge, vostè com sap clar. Vostè, com sap vostè... Es crea una distància que ja no hi ha aquell clima de confiança i de llibertat, vull dir, que té la persona si és anònim.
També rebeu trucades, Sergi, de familiars. Exacte. Ho deies al principi. Què els recomaneu? És a dir, què recomaneu als familiars? Per què truquen els familiars? I, per altra banda, quins són els factors de risc que cal tenir en compte pels que estem a la, pels, la societat, una, a la família, clar, si tens un possible suïcidi a casa, clar.
Sí, bueno,
què es nota? Perdona la pregunta, que em sembla que és pedestre, no? Però realment això, hi ha senyals que indiquin...
Bueno, hi ha molta senyal, però sobretot jo crec que el que hem de conscienciar a la societat és de poder trencar el tabú del suïcidi i poder parlar obertament, perquè el que necessita la persona és, en primera instància, poder expressar el seu patiment, i el poder expressar el seu patiment també és una possibilitat de rebre l'ajuda que necessita i que es mereix. Un dels elements comuns en la conducta suïcida és la solitud, l'aïllament. Llavors, si la persona no pot parlar obertament del que li passa, doncs mica en mica també va en aquest procés de continuar aïllant-se.
Aquest cap de setmana em sembla que era a la Contra de la Vanguardia, el vostre CAT i el director del Telèfon de l'Esperança, de la vostra
de la Fundació
de la Joia Esperança, deia que hi havia un cas que us va impactar d'una noia que estava trucant, que volia suïcidar-se i que així ho expressava a través del vostre telèfon, del telèfon que teniu, i estava casa seva i els seus pares estaven mirant la televisió al
menjador.
Sí.
Hi ha casos així, Marc. No és l'únic, eh?
Anem a parlar de la qüestió del voluntariat, perquè la primera cosa que s'ha de dir és que vosaltres necessiteu més voluntaris, diguéssim. Quants sou ara?
Nosaltres som uns 400, vull dir, i... Per anar bé, tindríem que ser uns 600.
Uns 600, 800, eh? Que sí? Per fer-se voluntari, què cal? Què cal ser? Quin tipus de persona cal ser? Tu deies?
Quin tipus de persona? Home, el tipus de persona ha de ser una persona que estigui emocionalment equilibrada, vull dir, és a dir, que no... I que, doncs, tingui... Sobretot que tingui empatia i que tingui capacitat d'escoltar i de no judicialitzar. Clar. Vull dir, això és importantíssim.
Pots fer un curs abans de ser voluntari? En el cas que descobriu que la persona que vol ser-ne està equilibrada mentalment,
no, vosaltres procés, podem explicar procés, una sèrie de coses. El procés és primer ho demana, després es fa una primera informació i després es fa una entrevista amb aquestes persones, una entrevista personal, ¿vale?
El voluntari, no? El futur voluntari.
En el futur voluntari. I aquesta entrevista, llavors hi ha un grup de gent que diu, home, pues és apte, no és apte, i si és apte, comença la formació. Depèn del que hagi demanat.
Com que és un voluntariat, de quant temps necessites per ser voluntari? És a dir, perquè això no és una cosa que es pugui fer cada dia, diguéssim, no?
El temps que normalment fas unes de 6 a 8 hores, 8, 10, depèn d'aquí, al mes. Vull dir que tu pots distribuir amb l'horari que vulguis. Vull dir, m'entens?
Sí, digues, Neus.
Perquè, Sergi, al final no sé quines dades catastròfiques deus tenir, però ara estava pensant, any rere any es baten rècords, no? Per què no és una qüestió d'estat? És a dir, per què hem de recórrer a voluntaris i voluntàries? És potser la millor manera? És perquè no hi ha recursos?
Hi ha un telèfon de l'estat, que és el 024.
Sí, però vull dir, com a qüestió d'estat prioritari, perquè si ja. Se t'estan matant...
Bueno, és un dels grans debats que hi ha ara, sí. No?
Bueno, jo crec que estem en un procés de canvi. Per exemple, el telèfon de prevenció del suïcidi, el nostre, és un conveni amb l'Ajuntament de Barcelona i va ser pioner a l'Estat de fer un telèfon d'aquestes característiques, i mica en mica s'està trencant aquest tabú i s'estan començant a fer accions de prevenció del suïcidi, una mica com el que va passar en les últimes dues dècades amb els accidents de trànsit, que han disminuït gairebé en 3 vegades, perquè hi ha tota la societat, tots els agents públics, privats i la societat civil està a la una, no?, per fer accions de prevenció d'accidents de trànsit.
Nosaltres, quan jo estava a l'hospital, en les èpoques hem de fer 10 o 15 anys, estava prohibit parlar del suïcidi.
Això és una cosa important, també.
Estava prohibit parlar del suïcidi.
Quin hospital? Tu havies estat a Sant Pau.
L'hospital de Sant Pau. Sí. Estava prohibit, no a l'hospital, s'ha prohibit que en els mitjans
sí,
parlar del suïcidi, perquè es considerava que incitava a suïcidar-se, i és tot el contrari.
I s'ha descobert que no.
I s'ha descobert que és el contrari. Vull dir que parlar del suïcidi el que fa...
I Pepón, tu estaràs d'acord amb mi en que el fet de que hi hagi molts joves, home, estem parlant de la franja d'edat entre 15 i 29 anys, això és ser molt jove, està al principi de la vida i està començant a organitzar-te, el fet de que estigui augmentant la tendència al suïcidi en aquesta franja d'edat vol dir que tenim un problema que deu ser estructural, però claríssimament, diguéssim.
Jo t'explicaré una cosa. Els joves que parlen, el patró una mica és el següent. Et diuen, són joves amb moltes circumstàncies, uns per problemes familiars, altres per depressió, per el que sigui. Però una cosa molt comú et diuen, no m'agrada aquest món, no m'agrada els valors que té aquest món, m'hi trobo incòmodo, no veig una sortida que jo m'hi trobi bé, i vull dir, per tant, això el fa patir enormement, no sap com gestionar-ho, i la manera que veu d'acabar-ho és el suïcidi. Vull dir, però és així, vull dir, o sigui, no es troben identificats.
O sigui, aquesta frase de no m'agrada el món tal i com és,
sí,
és una frase que és recurrent,
A les trucades. A gent jove, sí.
Per tant, si els familiars senten una frase d'aquest tipus, podria ser una senyal d'alerta, o és més habitual que aquestes persones verbalitzin intencions suïcides? És a dir, si tenim algú de l'entorn que ens diu és que em vull morir, o ens ho hem de prendre seriosament?
Sí,
o no fer-li...
Rotundament, sí. Aquest mite de que qui ho diu no ho farà, vull dir, això és absolutament fals. És a dir, qui ho diu és el primer estadi d'un futur suïcida.
I pensar-ho? Qualsevol de nosaltres de vegades que penses, hosti, jo ara realment...
Home, la ideació suïcida està molt estesa. Hi ha estudis que parlen de que el 50% de la població no clínica, és a dir, de la població general, en algun moment de la seva vida té ideació suïcida. El que passa és que, com que és un tabú, doncs no ho parlem habitualment, però està molt més estès del que ens creiem. Del que es tracta és de que aquesta ideació, que és normal, quan una persona es pot sentir molt angoixada, perquè... tothom té un punt de trencament intern perquè les circumstàncies de la teva vida van malament, pel que sigui, doncs aquestes idees poden venir al cap. El que es tracta és de que la persona pugui parlar obertament i rebre l'ajuda del seu entorn.
Hi ha molta gent que la trucada és hola, bona nit o bona tarda, tinc idees suïcides. O sigui, t'està demanant que facis alguna cosa perquè ell té una idea...
I què es fa en aquests casos? És a dir, quins processos poseu en marxa? Molt ràpidament, perquè estem ja quasi bé fora de la
temps. En persones d'això, vull dir, el que has de fer és escoltar-les, acompanyar-les, no jutjar-les. Intentar, vull dir, que parlant amb ella, el temps que calgui, trobis una escletxa perquè tu pugui entrar i que ell faci una reflexió que ho retraci, vull dir, que faci una reflexió que s'ho repensi d'alguna manera, m'entens?
És a dir, a plaçar,
guanyar temps, no?
I una cosa, perdó, us ha passat o tens constància que hagi passat que hi hagi algú que estigui suïcidant-se en aquest moment, o que estigui a punt de fer-ho, o tallant-se les venes o les tretades?
En aquest temps hem tingut unes 250 situacions d'aquest tipus que afortunadament s'han aconseguit reconduir. Situacions de gent imminent o suïcidi en curs.
Suïcidi en curs, no? Tu t'hi has trobat, Pepón?
Jo m'he trobat amb suïcidi en curs en aquell moment, tallant-se les venes, no. Amb pastilles, sí, vull dir, però aquesta persona és la que em va dir que ella mateixa es va provocar el vòmit perquè després es va arrepentir de fer-ho i es va provocar el vòmit. Però sí, hi ha gent que en aquell moment està fent l'acte suïcida.
Déu-n'hi-do. Bueno, és un problema, això de la salut mental, és un dels problemes que tenim sobre la taula. Hem d'acabar el tema. Sergi García, psicòleg, director tècnic de la Fundació d'Ajuda i Esperança, i el Pepón Soler, metge jubilat i voluntari de la Fundació d'Ajuda i Esperança. Escolta, moltíssimes gràcies, un aplaudiment per aquest moment.
Vostè primer, amb Marc Giró.
Diuen que el vi és la cultura que batega les nostres venes. La que ens connecta a la nostra terra, Catalunya. Els seus paisatges, la seva gastronomia i a la gent que hi deixa la pell. Sí, el vi és cultura. I jo trio el nostre paisatge, la riquesa del nostre vi. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Aquest Nadal, celebra'l amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
S'acosta Nadal i encara no tenim les figures del pessebre.
Saps on les podem comprar? A la Fira del Pessebre d'Olot, del 8 al 10 de desembre. Al centre de la ciutat hi trobarem figures del pessebre típiques catalanes i de qualitat. També hi haurà l'espai quilòmetre zero amb els millors regals d'artesania de la comarca, el mercat de Nadal, tallers i activitats per tota la família i Nadales al carrer.
Genial!
Fira del Pessebre, del 8 al 10 de desembre al centre d'Olot. Més informació a descobreixolot.cat. Organitza Ajuntament d'Olot.
RAC 1. El Via Lliure i Renfe us porten a Madrid a veure Matilda el musical. Participeu en el sorteig de dos packs per 4 persones per anar a Madrid el dissabte 16 de desembre. Optareu a guanyar 4 bitllets d'AVE d'anada i tornada a Barcelona-Madrid i 4 entrades per anar a veure Matilda el musical. Una experiència màgica i inoblidable al Nuevo Teatro Alcalá de Madrid en l'últim Nadal en cartellera de l'espectacle que ja han vist més de 250.000 persones. Només heu d'omplir el formulari que trobareu a rac1.cat i a les xarxes socials del Via Lliure. El dissabte 16, vine a veure Matilda el musical a Madrid amb el Via Lliure i Renfe. RAC 1. Tots som 1.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts,
imatges,
xarxes socials,
passa per rac1.cat,
el portal de notícies de RAC1.